Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui hi ha hagut un problema de cadira que, com sempre passa, i com sempre jo que vinc de l'Emili, els temes se solucionen amb veterania. És a dir, què vol dir? Normalment hi ha una cadira... O sigui, a mi m'agrada molt, molt, el tema de les rutines. Molt. Com, jo crec que a tots ens passa una mica pel que interpreto les tertúlies, que cadascú sap la cadira on li toca. Però hi ha un problema que quan es junten gent de diferents dies, per exemple, el Francesc Marc Álvaro, que normalment ve els dimecres, avui ha vingut dijous i ha segut a la cadira on habitualment seu en Barberà. Però quan el Francesc Marc Álvaro fa que ens acompanyi en aquest estudi... des de la que la Raquel Welch cavalcava lloms dels dinosaures, doncs el Francesc Marc ha ocupat el seu lloc. L'Ester és itinerant.
Sí, jo vaig allò, no tinc problema.
L'Ester també és itinerant. Sí.
I el però el Francesc està... Marc ha sigut molt ràpid, eh? Sí, jo l'he vist entrar
no,
i...
No, jo...
Ha anat ràpid i, clar, no, el Barberà és allà al joc de les cadires.
Hola, Pere Mas, benvingut.
No ets conscient, bon dia, amb alegria, no ets conscient de la implosió que pot produir-se dins Jaume Barberà, impuretido, pel canvi de cadira.
No.
O sigui, avui això serà espectacular.
Jo sé que ell és més veterà que jo, i per tant, li cedeixo el lloc.
Jo sí t'agrada aquesta.
Amb tota...
Si t'agrada aquesta.
No, ja estic bé gustat de l'Ester.
Ets de la cadira Martí?
Bueno, tot bé, esteu
cadira
bé o
Martí,
no?
Cadira Martí.
La pregunta que aquests dies que s'ha de fer més és, esteu bé o no esteu bé?
Sí.
Sí.
Jo no.
Sí, tu preocupat, no. Sí, preocupat. Preocupat,
sí. Natirant.
Tu, Francesc Marc?
Sí, jo no... Ocupat i, home...
Ocupat segur.
Jo no sé si avui és el final o el principi, eh? D'algo peor, eh?
Ja. Però si era el principi d'alguna cosa... Jo el que m'agradaria és saber si això... És a dir, com s'acaba? Us diran, no, s'acaba amb la independència, uns altres. Perquè uns altres diran, no, s'acaba amb eleccions. Uns altres diran, no, s'acaba amb que no s'acaba res. Clar.
I altres diuen, no s'acaba amb un 155 i...
Vigila,
i
tu que t'agraden...
Sí,
tu que t'agraden les sèries.
No, és que el 155 pot acabar amb eleccions.
Vigila, Basté, a tu que t'agraden les sèries. No acabi com Perdidos.
Ja.
Ni què et dic.
Ja.
El que no se sap
hauríem de fer un spoiler, no ho farem.
Però és que el greu és que no se sap.
El que no se sap és...
Cal
veure, no?, què passa, i més com que hi ha diferents actors en joc, depèn d'on cadascú mogui les fitxes, no només a les institucions, sinó sobretot al carrer. Sobretot al carrer. Jo crec que la mobilització al carrer pot tenir un pes important. No?
Jo crec que el que hem de fer avui també, crec que ho hem de fer, també ho penso, que és que la gent... Jo crec que la gent està tanellada. Atanellada vol dir estrenyida, agarrotada, perquè hi ha preocupada, perquè hi ha un punt d'angoixa important, perquè hi ha un punt de neguit obligatori, de la paraula posca és molt bèstia, de neguit.
La incertesa, no?
D'incertesa, molt bèstia. D'incertesa amb l'entorn. També una mica de mirar l'altre, perquè l'altre sé, de dir, anem a sopar, no anem a sopar... I llavors hi ha un problema, que és que quedem tots atanellats. I què vol dir això? Que no sortim. Que molta gent no va sopar. Que molta gent no va comprar. Que molta gent... I llavors, estem fent coses que habitualment no faríem. En general, eh? És a dir, però siguis independentista, no siguis independentista, siguis de dreta, siguis d'esquerra, siguis àcarta, siguis ateu, siguis cristià, o siguis... o siguis agnòstic. I fas, et mous una mica, i per tant, jo el que faria és, escolta'm, normalitat, ja ens explicaran com va tot. Així, ara jo crec que sí que hi ha un punt que és important ara que ho hem de dir, que és que hi ha molt, com deia l'Ester, hi haurà molt protagonisme al carrer, molt, però que ja ha començat, la política ha començat ara a fer alguna cosa. No sabem, és a dir, la política ha fet alguna cosa, una Pinto i l'altra Valdemoro. Una Pinto i l'altra Valdemoro, i estem a punt de punta. Però crec que és molt important que la gent comenci també a escassejar-se i a perdre una mica la por. Mm-hmm. Una mica la por, una mica el neguit aquest que té, que, bo, escolta'm, la vida continua, tu, i fi, ja no en sortirem. Bueno, ja anirem parlant. Escolta'm, d'aquí uns moments vull parlar d'una cosa, que és aquesta notícia que ha informat en Xavi Pérez, primer Xavi, un moment que vaig a la publicitat i de seguida entra el Xavi. Que és aquesta informació que explicava el Xavi, que és que la Guàrdia Civil i la policia, no entre ells... No entre els cossos, sinó a nivell de cúspide. Fa anys que posen bastons a les rodes dels Mossos, sobretot quan les operacions policials en què participen els Mossos es fan fora de Catalunya o es fan, o sigui, fora de Catalunya, sigui a territori dins de l'Estat o que seria a Europa. Ara ens explicarà, perquè explicàvem alguns casos, fa uns moments ja n'explicarem algun altre. Però d'aquí uns moments, després de la publicitat, al costat de l'Ester Vives, del Jaume Barberà, del Francesc Marc Álvaro, de l'Alejandro López Fonta, sota l'atenta mirada d'en Pere Mas.
Tot ho rentem amb aigua. Tot i Wash Roca. L'inodor que et renta amb aigua. Descobreix més a Roca.es o a la teva botiga Roca.
Arriba el moment immobiliari més esperat de l'any. Vine al Barcelona Meeting Point, on hi trobaràs
el teu pis, el teu apartament, el teu local de lloguer de compra, nou o de segona mà, primera o segona residència. Tot ho trobaràs a Barcelona Meeting Point del 18 al 22 d'octubre a la Fira de Plaça d'Espanya.
Organitzat pel Consorci de la Zona Franca i patrocinat per Servihabitat, Building Center i CaixaBank.
Aconseguir més energia, més neta i a l'abast de tothom és possible. La Fundació Gas Natural Fenosa et convida al Seminari Europeu d'Energia i Societat sobre Eficiència, Renovables i Protagonisme del Consumidor, que se celebrarà el proper 26 d'octubre al Palau de la Música, a Barcelona. Reserva la teva plaça gratuïta a fundaciongasnaturalfenosa.org o al 93 403 80 50. Fundació Gas Natural Fenosa.
El teu negoci és únic. El teu vehicle d'empresa també ho hauria de ser. Vine als 4 dies Peugeot Professional del 18 al 21 d'octubre. Troba un vehicle a la teva mida i aconsegueix condicions exclusives per vehicles en estoc i un finançament excepcional. Reserva la teva cita a Peugeot.es.
El teu advocat sempre amb tu. Per ser client de Bankia i fer servir els canals Bankia online o la nostra app, t'oferim el servei Legalitas Ja amb consultes legals gratuïtes durant un any. Descarrega't l'app de Legalitas Ja, Bankia. Data de registre fins al 31 del 12 del 2017 per consultes no relacionades amb l'activitat empresarial o professional. Consulteu les condicions a Bankia.es.
A Ryanair entenem la veritable relació qualitat-preu. Pots volar des de només 14 euros amb 99 a més de 200 destinacions i gaudir d'una gran experiència durant tot el teu viatge. Descobreix per què som l'aerolínia número 1 a Europa. Reserva avui a Ryanair.com des de només 14 euros amb 99 per trajecte. Ryanair, preus baixos, sense complicacions, disponibilitat limitada. Consulta Ryanair.com.
Atenció, en bus, avís de retard amb el client.
Els cotxes són cada cop més intel·ligents i la gestió de la teva flota... LeasePlan, líder mundial des de fa 50 anys, et presenta el futur de la gestió de flotes. La fórmula 360, més intel·ligent i sense complicacions, perquè millora el cost total de la flota, la teva sostenibilitat i la satisfacció dels teus empleats.
Que intel·ligent! What's next?
Descobreix a LeasePlan.es tot el que la fórmula 360 de LeasePlan pot fer per tu. LeasePlan, what's next?
Avui parlarem de les mares. Les mares... que sempre hi són quan les necessites, que sempre et protegeixen en qualsevol circumstància i moment de la vida. Aquest és el compromís de Mútua General de Catalunya. Està sempre al teu costat. Mútua General de Catalunya. L'assegurança de salut amb més cobertures i amb la millor relació qualitat-preu. Informa-te'n a MGC.es.
Si tota la tecnologia de casa teva fos com la de les calderes Ariston...
Perdona que et desperti així, amor, però no vull que facis estar a la feina. Ànims, avui pot ser un bon dia.
La tecnologia no sempre ha de ser freda. Noves calderes sèrie One d'Ariston, amb tota la tecnologia que necessites per fer-te la vida més fàcil. Ariston, comfort always on.
Tot ho rentem amb aigua. Tot i Wash Roca. L'inodor que et renta amb aigua. Descobreix més a Roca.es o a la teva botiga Roca.
El Dia Mundial de l'Estalvi no hi haurà estalvi. Hi haurà el següent. Vine a MediaMarkt i emporta't un LED Samsung 4K de 43 polzades A+, per 579 euros. I estalviaràs el doble en preu i en energia. Només fins al 25 d'octubre a la teva botiga i a MediaMarkt.es.
El per què de tot plegat.
5 minuts i les 9 en punt del matí. Hola, Xavi Pérez, bon dia.
Bon dia.
Aviam, explica'ns, sisplau, tota la història de... Tu ho explicaves avui, aviam, tu diràs... Algú ens explicarà això, sí, tranquils, que algú parlarà d'això. Aviat, algú parlarà d'aquest tema. O sigui, algú té ganes de parlar d'aquest tema. Primera cosa que hem de dir, no estem parlant dels Mossos d'Esquadra, la policia i la Guàrdia Civil entre ells.
A nivell de carrer, no.
Aquí estaríem parlant de bona... Quan veiem bona relació, bona relació cadascú la té amb qui vol. És a dir, de bona coordinació.
A nivell professional, una relació excel·lent.
Excel·lent. El problema ve quan tirem amunt, no?
El problema ve...
De la cúpula.
Exacte. El problema ve en dos moments. Un, quan s'està a punt d'executar una operació que té ressò fora del territori català, diguem-ne, és a dir, a la resta de l'Estat, o bé a nivell internacional, i quan s'ha, diguem-ne, d'això explicar.
Va.
Hem explicat dos casos, si vols, tal.
Vinga, anem a explicar els dos casos. Primer que explicàvem a les 8 del matí.
Sí, es tracta d'un cas en què la policia espanyola rebenta un operatiu dels Mossos d'Esquadra, en el qual portaven treballant més d'un any. Són un cas en el qual detecten una xarxa xinesa que tenia llogades unes cases a Sant Cugat del Vallès, en la qual explotava gent a la que tenien treballant allà de forma indigna i brutal per poder estafar a través de via informàtica a persones que viuen a la Xina. Un dia, quan estan fent aquestes tasques d'investigació, detecten un cotxe a la porta d'un dels pisos que estan vigilant, fan les comprovacions pertinents i veuen que aquest cotxe és un vehicle del Cos Nacional de Policia. I aleshores parlen amb ells i diuen, bueno, què hem de fer, què esteu fent, si voleu quedem i acabem de rematar el tema perquè no ens trepitgem. Sí, sí, cap problema, d'aquí a 3 dies, si voleu, ens veiem i ho acabem de parlar, i al cap de 2 dies no es fa la reunió perquè al cap de 2 dies es rebenta l'operació, la policia espanyola fa escorcolls a tots els pisos que tenien vigilats els Mossos d'Esquadra i això provoca que detenir una opció de detenir a 200 persones, doncs no hi ha cap detenció perquè es va posar sobre alerta als delinqüents i aquests van poder fugir. Aquesta és una. I l'altra és, el cas Búfala és un operatiu contra la Camorra que va començar a investigar-se l'any 2015 i va acabar el juliol del 2017. En aquest cas, és un treball conjunt que és impecable fins que això passa a l'estranger, passa a nivell internacional. Què passa? Quan això s'ha d'acabar de portar a l'estranger, de treballar sobre el terreny a l'estranger, la Guàrdia Civil diu que no vol. No vol que els Mossos ho facin. I això què vol dir? Doncs, per exemple, que diuen que no han de participar a la investigació i que a les reunions de coordinació que es fa a l'estranger, doncs tampoc els volen.
Vale. Anem a casos nous que hem d'explicar aquesta hora. Aviam, Xavi, explica els casos nous que expliquem aquesta hora.
Mira, un és de l'any 2014, a principis del 2015, Operació Fresson o Operació Mossaf, en funció de si és de Mossos o de Guàrdia Civil. Treballen conjuntament per desarticular una xarxa de tràfic de drogues que ve de l'Europa de l'Est i que tenia vincles a Catalunya i al País Valencià. La coordinació entre cossos, com dèiem, és excel·lent. A l'abril del 2016 es fan nombroses entrades a diversos punts del país amb èxit, però a la Guàrdia Civil hi arriben indicis que la xarxa que s'estava investigant té una branca a Lituània que es dedica al tràfic d'armes arreu d'Europa. Què fan? Tenint l'obligació, segons els acords que havien arribat, de compartir la informació al 100% amb els Mossos, és a dir, el que obtenen els Mossos ho han de compartir amb la Guàrdia Civil i viceversa, en aquest cas les fonts consultades ens diuen que la Guàrdia Civil no ho consulta als Mossos, no els diu res, i tiren pel dret. Al setembre, la Guàrdia Civil fa públic que ha desarticulat aquesta xarxa a Lituània després d'una operació policial a l'estranger. Com se n'assabenten els Mossos? Doncs a través del comunicat que fa la Guàrdia Civil als mitjans de comunicació. Aquest és un cas. I el quart cas que expliquem avui és el que s'anomena Operació Veno contra... aquest cas és una xarxa de tràfic de persones, també a nivell internacional, que treia dones de Nigèria i les obligava a prostituir-se, per exemple, a la Rambla de Barcelona. Quan hi ha un tipus d'operació a nivell internacional, el que s'acostuma a fer és enviar un resum del que s'està fent al CITCO, que és el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat, que el formen la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Us sonarà el nom perquè els Mossos sempre diuen que aniria molt bé a nivell de coordinació, a nivell d'efectivitat, de seguretat, formar-hi part, però no mai acaben de deixar-los entrar. Fonts properes al cas expliquen que setmanes més tard que haguessin desarticulat aquesta xarxa, els Mossos, la policia alemanya els demana informació sobre aquest operatiu. I diuen, home, com pot ser que la policia alemanya em demani informació sobre aquest operatiu si jo ho he entregat a Madrid i no sé res més? Doncs resulta que hi havia hagut un membre d'aquest CITCO que havia explicat aquest operatiu dels Mossos sense avís als Mossos a l'Europol. I quan això es trasllada a l'Europol, a la policia, diguem-ne, al conjunt de policies europees, demanen als Mossos més informació perquè resulta que aquesta xarxa que havien desarticulat a Barcelona tenia vinculacions a 7 països més. És a dir, França, Itàlia, Luxemburg, Suïssa, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units. I tot això, que s'havia fet des d'aquí i que tenia ramificacions a l'estranger, els Mossos no ho sabien.
Déu-n'hi-do, parlar algú o no per explicar que tot això? Bueno, crec que sí, no?
Jo crec que sí, també és veritat.
Però repetir que no és un tema entre coordinació de Mossos al carrer, eh? És a dir, Mossos i policia i Guàrdia Civil, que aquí no hi ha cap tipus de problema. És a dir,
si I qui esperes que parli?
Espero que algú dels Mossos, no, diríem?
Ah, sí. Dels Mossos.
El que passa sí, que, clar, són operacions concretes. Evidentment, Mossos fa, no et vull dir, el número d'operacions que fa, que té en marxa i que porta fetes. Estàs parlant de quatre casos concrets, això s'ha d'anar a revisar, s'ha de mirar, s'ha de preguntar i en aquest cas doncs els hem de trobar la confirmació del que estem dient nosaltres, que per cert ho tenim confirmat per diversos punts.
Crec que estarem d'acord, no serà Alejandro, però... sí, perquè què és el que més molesta els que ocupen l'Estat des de fa segles? Doncs que s'hagi traspassat les competències en educació i en seguretat. El centralisme espanyol o l'espanyolisme no pot permetre de cap de les maneres que hi hagi Mossos d'Esquadra. A l'Ersança hi ha mig la tolera, però tampoc. És dir, això no es pot tolerar. És a dir, el monopoli de la força no ho poden tenir les comunitats autònomes. Això és intolerable.
L'ordre.
Sí, l'ordre. Sí. L'ordre. La porra no la poden tenir les comunitats autonòmiques perquè a vegades no actuen com haurien d'actuar, com va passar l'1 d'octubre. I això és claríssim. I aquesta és una de les raons per les quals doncs, els Mossos no tenen accés a les dades que haurien de tenir, malgrat que estem a nivell 4 d'alerta antiterrorista. I el mateix passa amb les competències en educació. Ara mateix llegia que el Ministeri d'Educació pensa posar en marxa un programa d'adoctrinament sobre l'himne, la bandera, bueno, i la defensa.
També t'he de dir que ahir al Congrés, amb els vots en contra de Ciutadans, a l'abstenció del PP i la resta de partits en contra, parlant del tema de l'escola a Catalunya, eh? I que vull dir que sí, que volen tirar això endavant i tot el que tu vulguis, però que hi ha una majoria del Parlament de Catalunya, del Parlament espanyol, que això... Que tot el que s'ha dit aquests últims dies aquí a Catalunya... Sí,
que la proposta que va fer Ciutadans sí. La va votar tothom en contra però, i es va abstenir el PP.
Però escolta, però és que Ciutadans s'ha col·locat en l'extrema dreta. Mm-hmm. En l'extrema dreta.
Vull dir que
Espanya és un país democràtic, que hi ha un congrés, que hi ha diputats i que es voten les coses.
Sí, home, sí.
Llavors,
això
que tu pots no fer propostes i Ciutadans pot fer propostes, gràcies, però després s'han de votar. S'han de votar.
El que veurem, evidentment, fer una operació en relació a l'educació i al sistema educatiu a Catalunya tindria conseqüències pel que fa a les competències de la Generalitat en la Conselleria d'Educació, però més enllà d'aquest fet concret hi ha una voluntat de crear un discurs i un relat de cara a que en el context de l'Estat espanyol i de l'opinió pública de l'Estat espanyol s'acabi justificant l'actitud repressora de l'aparell de l'Estat i del govern espanyol. Aquesta és la funció. Més enllà de la voluntat política de fer canvis en el que són les competències educatives de la Generalitat, hi ha la voluntat de construir un relat, com quan que el referèndum doncs, va ser un cop d'Estat a la democràcia, o es compara el procés i aquestes últimes setmanes com el cop d'Estat de Tejero. Tot això té com a objectiu justificar què? La detenció dels Jordis, per exemple. Perquè l'opinió pública espanyola ho acabi acceptant.
Alejandro.
No, jo que estàs dient que hi ha una voluntat de l'Estat espanyol d'adoctrinar els nens per veure que l'Estat ha de ser repressiu.
No adoctrinar els nens, el que es vol és crear una opinió pública majoritària que no respon a la realitat del que succeeix a Catalunya. S'està intentant construir un relat per part de l'aparell de l'Estat que no correspon al que passa a Catalunya. I l'exemple més clar el veiem amb les contradiccions que avui té el PSOE i el PSC. Mentre és molt fàcil per part de Pedro Sánchez fer de crossa del PP.
No. Que tenen un relat sobre Catalunya, sobre Espanya, que molts espanyols no estem d'acord.
No, estic parlant
del Congrés dels Diputats.
Jo del que estic parlant és del relat que fa l'aparell de l'Estat en relació al que succeeix a Catalunya. El PSOE és qui més contradiccions té. D'una banda veiem el discurs de Pedro Sánchez fent de crossa de la repressió de l'Estat i legitimant la política del PP i de la judicatura a Catalunya, I davant d'aquestes circumstàncies, deixa'm acabar, sí, què està fent el senyor Miquel Iceta? Doncs està intentant sortir-se'n com pot. I què estan fent molts alcaldes del PSC a nivell local? No es pot justificar de cap manera el discurs, l'actitud del PSOE a escala estatal. No es pot justificar.
El que no es pot justificar?
Que l'Estat, bueno, vol ser més patriota el PSOE que el PP i Ciutadans.
I que el PSC
ja veurem si a nivell electoral això no li passa factura.
Que s'ha de complir la llei de l'Estat.
El PSOE vol demostrar que té més bandera que el PP.
Esther, demanaré un favor, que l'altre dia el dilluns se va sentir prou bé. Quan parlo jo, no passen carros. És a dir, el silenci, sisplau. Francesc Marc.
No, a veure, jo crec que sí, estic d'acord amb l'Ester, que sí que hi ha un relat, perquè la primera batalla del poder és la batalla de la paraula, i tu necessites emparaular per actuar. I sí que és evident, Alejandro, que l'Estat i la premsa amiga de l'Estat, i la premsa inclús que vol més contundència que el govern, està creant el que es diu un marc de lingüístic per preparar certes coses. Crec que això t'ho podria demostrar, diguem, de manera
aquí
pràctica.
Aquí passa el mateix. El mateix.
Deixa'm acabar, sí, Alejandro. De tota manera, jo crec que això ha sigut dinàmic. És a dir, després dels anys 90, i sobretot arran de la victòria electoral de l'any 2000 per majoria absoluta del PP, hi ha una reflexió, no només dins el PP, sinó dins de tot el que diríem la dirigència de l'Estat, que és aquesta que aquests dies ara ja es diu clarament, però ja fa temps que es va dient, ara s'ha vulgaritzat això de que l'Estat ha de tornar a Catalunya. La idea entre molts polítics, periodistes, experts, funcionaris, de que la transició va representar una absència de l'Estat a Catalunya. Quan diuen això ho barregen tot, perquè diuen des de que han marxat casernes de Catalunya, van marxar, entre altres coses, perquè hi va haver una policia autonòmica. I, clar, diguem, no hi havia d'haver duplicitat. Fins al tema lingüístic, fins altres, ho barregen tot. Clar, no recorden, per exemple, que el senyor Aznar va pactar l'any 96 amb Convergència i Unió i amb el PNB certes coses que van ser cessions, des del seu punt de vista, de poder cap a les autonomies, perquè necessitava això. Perquè tot l'edifici de la transició es basava en un joc de majories i minories on els anomenats perifèrics jugaven aquí. Bueno, ara, de tota manera, el discurs és aquest, tornar, que l'Estat torni a Catalunya. O com va dir el meu convilatà Josep Piqué, hem de tornar l'any 77. Si a sobre ho maneixen amb Tarradellas, diguem que Tarradellas serveix per tot, per fer un sofregit i per fer una salsa, diguem, estrogonof, no? Clar.
Llavors, això, la cosa, la raó, perquè
amb Tarradellas pot fer el zombi que vulguis, és a dir, depèn del dia, pot ser del PP o pot ser de la Lliga o pot ser de la Unió de Pagesos, és igual. En tot cas, jo sí crec, estimat Alejandro, que tot el debat aquest polític està lligat amb un fil de l'Estat profund, que diria el Juliana, no només del govern d'ara, sinó del que és l'Estat, és a dir, els cossos de l'administració, la gent que està professionalitzada en portar l'Estat, que vol dir, carai, això ens han anat de les mans. És a dir, ha de tornar el que es diu el Estado debe volver a Catalunya. Bueno, també obliden una cosa. Formalment, abans ho deien, i diguem, depèn del dia, és veritat o no, quan sempre s'ha dit que la Generalitat, constitucionalment, mentre, diguem, Catalunya formi part del Regne d'Espanya, constitucionalment sempre s'ha dit la Generalitat és l'Estat a Catalunya. I es deia que el president, el que fos, era el representant ordinari de l'Estat. Per tant, tenen una contradicció.
De seguida respon l'Alejandro, de bo, però abans és que em demana pas la Mireia Garolera des de Madrid perquè hi ha allò que et diuen un rum-rum. Hola, Mireia.
Bon dia. Doncs, per una banda, estem pendents que Moncloa ens convoqui, veurem a quina hora, clar, per respondre a Carles Puigdemont, perquè s'acaba el termini a les 10 del matí, que és el que heu anat explicant al llarg del matí. Per una banda, estem pendents d'això. El que es comença a dir és que potser hi hauria una primera reacció, que seria, doncs, una reacció política. Veurem si potser surt Rajoy, o surt Soraya, o qui surt, per fer una primera valoració i començar a apuntar què és el que passarà a partir d'ara, si s'aplica o no aquest article 155. Si realment tira endavant aquest article 155, Què passa? Que tenim a Mariano Rajoy, que se'n va al Consell Europeu avui i demà, i és una cita que aquesta vegada sí que no es pot saltar. S'ho va saltar abans de l'1 d'octubre, si ho recordeu, sí. I ara, doncs, el que ens diuen des de Moncloa és que hi ha de ser. El Consell Europeu és fins demà al migdia, i sembla ser que demà a la tarda doncs, també té un altre acte, en aquest cas, Astúries. Total, tot això per què ho dic? Perquè per tirar endavant el 155 s'ha de fer un Consell de Ministres extraordinari, no l'ordinari dels divendres. Si ha de ser extraordinari, amb Mariano Rajoy presidint-lo per la magnitud del tema, potser anem a parar ja a dissabte. És a dir, comença a córrer que potser hi hauria Consell de Ministres extraordinari dissabte al matí per aprovar el 155. Això, repeteixo, que és el que es diu entre bambalines, no ho tenim confirmat, però ja tindríem aquest primer calendari damunt la taula. Recordem també els timings. Perquè s'aprovi el 155, primer l'ha d'explicar el govern espanyol, com us dèiem, aquest Consell de Ministres, però per validar-lo, per tirar-lo endavant definitivament, ha de passar per el ple del Senat, que aquest ple del Senat, per al calendari en si de com va el propi Senat, no es faria fins a finals de la setmana que ve. Per tant, es podria frenar el 155 perquè l'aprovació final no seria fins a finals de la setmana que ve en qualsevol moment dels propers dies. I això us ho dic en relació a tot el que hem anat explicant les últimes hores de les suposades eleccions. És a dir, si en qualsevol moment Carles Puigdemont diu, per exemple, dilluns que ve, que convoca eleccions, el que va fent córrer Moncloa és que frenaria l'aplicació del 155, aquí, perquè l'aprovació final no seria fins divendres que ve.
Aquí, Mireia, hi ha diversos temes interessants. Un, per exemple, que és que si hi ha... O sigui, aviam, per tota la gent que tampoc ha nascut ensenyada i que sapigueu que d'aquí a poca estona, jo crec que abans de les 10 sabrem, i aquí ho explicarem aquí a RAC1, sabrem la resposta de Puigdemont a Rajoy. Serà, ja ho ha dit avui RAC1, serà una exposició, també ho diu La Vanguardia, més breu, serà contundent, és a dir, a mi em deia, no hi haurà renúncia, no hi haurà rebaixa, no hi haurà rendició, però continuarà el diàleg, mà estesa, etcètera, etcètera, i que també es parlarà de Cuixart i de Sánchez. Si jo m'han dit que n'hi ha per aquí. Per tant, si em diu, hi ha alguna variació? No, n'hi haurà cap variació. Per tant, què vol dir? Que hi haurà una reacció per part del govern d'Espanya? Sí. Pel que en diu, efectivament, per un tema de timing, la Mireia Garolera, és evident que avui hi ha un quart del dematí, costa molt veure un Consell de Ministres extraordinari si, efectivament, el president del govern espanyol no es pot saltar a la reunió de Brussel·les d'aquest vespre. Amb la qual cosa vol dir que la reunió, que són un parell de dies, haurà de tornar, probablement, la reunió del Consell de Ministres extraordinari hauria de ser, o deies, Mireia, el dissabte o diumenge.
Mira, ara, pel que... Mira, una última confirmació que em diuen és això, és esperarem a les 10 del matí, és el que m'estan dient des de Moncloa. Si no ens respon el requeriment, continua el tràmit del 155 i hi haurà Consell de Ministres extraordinari dissabte per aprovar les mesures que el govern sol·licitarà al Senat. Per tant, sembla que comença a confirmar-se això que us deia, fet de dissabte.
Per tant, dissabte hi hauria una reunió del Consell de Ministres extraordinària prèvia a la possibilitat de que hi hagi un ple del Parlament extraordinari. Que podria ser diumenge. I llavors ja... anem a fer punyetes tots plegats, també. Dissabte, Consell de Ministres. Podria ser, eh?
Estem parlant, Mani?
Estem parlant ara... Estem parlant dissabte a la manifestació a la tarda, efectivament a les 5, això ho serem segur, i diumenge estaríem parlant... Diumenge o dilluns... un ple al Parlament extraordinari. Llavors, què passaria? Això que diu ara del tema de les eleccions, que hi ha moltes... Ah, és que les eleccions... Bueno, és que hi ha moltes maneres de convocar eleccions. Poden ser unes eleccions autonòmiques o pot ser que siguin unes eleccions plebiscitàries, que molta gent va dir, bueno, el 27 de setembre què van ser les eleccions?
Depèn de si hi ha eleccions, perdona, amb prohibicions a programes o no, que també està en la taula aquest
ahir
curiós...
Ahir insistien des de Moncloa que no. Però, clar... Ves a saber, és a dir, que si no és una cosa molt clara que vagi en contra del Codi Penal, et pots presentar una mica amb el programa que vulguis. Això és el que deien ahir.
Tinc la sensació també que ja és allò que moltes vegades, i això m'ho ha ensenyat gent que porta molts anys en el món de la política, com el propi Francesc Marc Álvaro, que és que s'ha de mirar molt, en lloc de mirar el nucli central de tot plegat, i el soroll, i el merder, s'ha de mirar moltes vegades el tiempo entre costures. És a dir, què vol dir? Que hi ha visualitzacions de coses que estan passant, que fixeu-vos que si el govern d'Espanya parla, i això la Mireia, que porta molts dies picant pedra des de Madrid i bàsicament a la Moncloa, que hi ha el to del volum del megàfon abaixat, que no vol dir que no deixin de fer el que volen fer, no. Vol dir que aplicar el 155 fa unes setmanes era... a tallar coll. És a dir, anem a fer un 155, Mossos, escola, eleccions immediates, el poder cap al delegat del govern espanyol a Catalunya... És a dir, es deia això. Es deia això. I això, el volum es va rebaixant. I fixeu-vos una dada molt significativa. Si passa tot això que està dient la Mireia, ens anem amb un 155 que tiraria endavant a partir de l'aprovació del Senat, que seria... Hi ha un ple ordinari el dimarts que no val per res, per entendre'ns.
Exacte.
I un ple extraordinari que s'hauria de convocar, que és on hauria de tirar endavant aquest 155, que probablement seria dijous o divendres de la setmana que ve.
No sé si... Clar, les mesures de dissabte de Moncloa, a priori, és un anunci. Que no està validat, és a dir, no està aprovat per cap ple. Per tant, es podria frenar en qualsevol moment si es convoquessin eleccions, que això és com la carta que es treu Moncloa i que des d'ahir al matí, que van començar a haver tots aquells passadissos...
El papo.
Clar, que ells, el que han volgut fer és això, una última oportunitat, o vendre almenys aquesta idea, d'última, enèsima última oportunitat per evitar el 155, que seria aquesta via de les eleccions. També va haver-hi, aquí hi havia el dubte de si Puigdemont decideix declarar la independència, però després convocar eleccions, què passa, no? I fins i tot deien que igualment es retiraria el 155 perquè la declaració d'independència es pot suspendre via TC, via constitucional. És a dir, és com anar dient, o el que deien és això, maneres perquè el 155 no tiri endavant. Perquè insisteixen que no volen tirar-lo endavant, però que no els hi deixa més camí o més possibilitats Puigdemont si segueix per aquesta línia. Això és el punt de vista del govern espanyol, que a més, això sí, recordem-ho que té el suport de PSOE i Ciutadans, que el contacte és permanent i ens ha quedat clar perquè ho veiem.
Mireia, pots quedar amb nosaltres? Sí. Encara no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
estic agafant una mica de... El Televisió Espanyola està fent un compte enrere, que em sembla, un compte enrere
tota la pantalla.
Que està bé, està bé, bàsicament, perquè estic mirant... Sé el temps que falta per la teòrica resposta. Sí, sí. Jo, de totes maneres, diria a Televisió Espanyola que probablement el que podria fer també és posar RAC1 i amb el compte enrere del temps que dirà RAC1 el contingut de la carta.
Una cosa molt ràpid, connectant amb el que deia la Mireia. De la mateixa manera que a Madrid hi ha molta gent a l'extrema dreta de Rajoy que demanen més gas, és veritat i s'ha explicat i és obvi, i bueno, el mateix Rivera cada dia, no, diguem, vol entrar a sac. Hi ha una dada que no s'ha dit gaire, però que és òbvia i que circula, i crec que tothom la pot comprovar si parla amb gent a Barcelona, que els mateixos que a Barcelona, doncs les elites econòmiques, bàsicament barcelonines, no volen una DUI i estan en contra de la independència, tampoc volen un 155. Això em consta. És a dir, perquè saben que el 155, aquestes elites econòmiques, genera el que més temen, que és també, doncs, la inestabilitat, i poden generar escenes i estampes com les de l'1 d'octubre, que tampoc volen. Per tant, hi hauria gent de Barcelona, dels entorns, diguem, situats en el que es diu, doncs, les elites econòmiques, que també estarien demanant, no sé si escoltats o no, més o menys a Madrid, que el 155, doncs, també s'ho acabin de pensar com i quan l'apliquen, perquè aquesta gent, que no són independentistes, reitero, però que coneixen més bé la societat catalana que no els que estan a la Moncloa i en el nucli dur, diu, bueno, doncs, potser, doncs, ho fareu una cosa que més aviat serà contraproduent pels vostres i els nostres interessos. Crec que això hi és, també.
Hi ha una aportació. Si tu, per exemple, analitzes o passes una estona i uns quants dies llegint premsa que es publica a Madrid, sobretot la principal, el País, l'ABC, el Mundo, i si vols afegir-hi la Razón, és alarmant el grau de deteriorament que s'ha arribat en el periodisme. És alarmant. Sí, és a dir, que aquests diaris demanin sang i se situïn en l'extrema dreta de Rajoy, és que el fan moderat, el fan una persona, el fan un estadista. És no. impressionant però veure mateix, les editorials. És impressionant.
No disculparé ningú, perquè, entre altres coses, en algun cas he estat víctima, també, però també t'he de dir que és a dir, aquest tipus de premsa pot passar el mateix de molts mitjans d'aquí.
No.
Que poden pensar no. que pensar-ho sí, perquè ho pensen. És, no, home, és, una altra és, cosa que tu, des d'aquesta perspectiva d'aquí, els marcians et sembli un tipus de periodisme, i segurament molts es posaríem d'acord en aquesta taula, però en aquest cas a mi que no m'agrada ficar-me amb el que diuen els companys, fins i tot quan parlen de mi, o me'l parlen de mi, també t'asseu que és poc, gràcies a Déu, també et dic que ells veuen com estrany, molt estrany, el que estem fent aquí. És a dir, estem fent aquí, vull dir que hi ha gent
No només ells, aquí a Catalunya, en els presos catalans, sí, sí, pensen que hi ha un cert periodisme aquí a Catalunya que és, que s'ha ficat amb el procés, sí, i és el mateix que a l'altre costat. Sí. I s'han anat per la...
Amb una diferència que jo crec que hi ha gent que defensa, segons quines actituds, per exemple, de la policia el dia d'octubre, i jo crec que majoritàriament no, no, aquí la gent no s'ha ficat... No, perquè hi ha gent que...
Escolta, quan les línies editorials d'un diari...
Sí, però, Jaume, jo... Vols dir
que, sí, no, és que això a Madrid, ja no sé, potser no sé, el Julià, penso en el Julià ara, no?
El Julià l'altre dia ho deia. No,
escolta, a Madrid, la premsa, aquesta premsa que jo he citat, és influent, eh? És influent. Quan tota aquesta premsa coincideix dient Rajoy a por ellos, això, els ministeris, no s'oblida, eh? No s'oblida.
Però
no,
de veritat novetats, que és influent. Esther, dues novetats aquesta hora. La primera, la premsa belga filtra avui la reacció contundent que va tenir la Moncloa, mira, Mireia, allò que comentàvem l'altre dia, contra el govern de Bèlgica per l'entrevista que... Ai, se m'acaba de caure l'aigua a terra, és igual. Que el primer ministre Charles Michel va fer el cap de setmana passat a l'Eixoari, on es mostrava comprensiu en Catalunya. La premsa publica avui que s'ha advertit l'ambaixador belga a Madrid de poder-lo convocar i que hi ha hagut amenaces. El diari Het Laatste Nieuws ha obtingut correus diplomàtics sobre la picabaralla, assegura que el govern espanyol ha estat desconcertat pel que defineix com atacs del govern belga i adverteix que això pot posar les nostres relacions bilaterals, literalment, eh? Pot posar les nostres relacions bilaterals seriosament en perill amb Bèlgica. A tot això, recordem que Mariano Rajoy i Charles Michel coincidiran.
Però això és normal.
En el Consell Europeu de Brussel·les, en un moment d'atenció.
Això és normal. Mariano Rajoy vol un tancament de files, segons, de suport a l'unitat d'Espanya.
Això són els principis de qualsevol segona, estat, la no ingerència.
Deixeu acabar la segona novetat, gràcies. Tuit de Marc Bosch, alcalde de Dosrius, investigats per desobediència i resistència grave a los agentes de l'autoritat. Així estan les coses. Avui a les 10 declarem a la Guàrdia Civil. Efectivament, l'alcalde de Dosrius està citat a declarar d'aquí una estona la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca per un possible delicte de desobediència i resistència greu durant el referèndum de l'octubre. Si algun dia expliquem les coses que passen en aquest estudi, la gent no s'ho creuria. Acaba d'entrar una persona de l'equip del Món Aracom, un motxo. Es dona la circumstància que, recordem que Marc Bosch va ser un dels ferits pitjors parats a Dosrius. Recordeu aquell dia que l'alcalde va haver de ser atès a l'Hospital de Mataró i va haver de dur un collar cervical. Recordem que, a més de Bosch, també està citat pels mateixos fets el president local d'Esquerra al municipi i regidor de promoció econòmica, Eduard García. L'Alejandro havia de comentar de fa abans i després l'Esther. Perdó. Mireia, hi ha alguna novetat més o no? Deixo treballar una mica més.
No, de moment, això, quasi bé confirmat el tema del dissabte, i a veure ara quina hora ens convoquen per aquesta reacció política al termini de les 10 del matí.
Que no sabem qui serà, si serà Soraya, si serà...
Es deia que seria Rajoy, que ho faria abans d'agafar l'avió per anar al Consell Europeu.
A quina hora té l'avió, perdó?
Es deien a les dues.
A les
dues. Per tant, a lo cobrant tots plegats, començàvem a dir 11-12. Sortiria algú Moncloa fent una declaració, però tot això no ho sabem.
El que no es descarta ja de cap de les maneres és que el president del govern d'Espanya se'n va en aquesta cimera europea, a Brussel·les. Això està garantit i assegurat, eh?
Sí, i que demà hi ha un Consell de Ministres normal com cada divendres. És a dir, hi ha l'activitat habitual i el que es farà és esperar el president perquè la magnitud de la qüestió és... Clar, és que és l'article 155. Que la Soraya presidís un Consell de Ministres per tirar-lo endavant seria, francament, molt estrany. Per això, tot aquest tema del dissabte i de que s'esperaria a que tornés el president espanyol. I tot això que dèieu, ho vam explicar també ahir, Mariano Rajoy i també Pedro Sánchez s'han instal·lat a Brussel·les aquests dies i tenen moltes reunions amb diferents persones d'alt nivell i en part també per fer pedagogia del que faran amb tot el tema català, és a dir, fer de pedagogia per explicar per què despleguen el 155.
Va. D'aquí doncs, tornem, eh?
Us vaig informant, sí.
Vinga, moltes gràcies.
Fins ara.
Mireia Garolera, com sempre, eficient, treballant bé i perfecte, des de Madrid. 9:24, a Alejandro López Fonte, després de Nagrona. Intervi bastant bé, a demanar la paraula. Hola!
Hola, molt bon dia, com estem?
Fatal, com sempre.
Suposo que si m'escolteu de tant en tant, ja sabeu que els centres del Corte Inglés de tot Catalunya han canviat el seu horari.
Oh, sí?
El sabeu?
No.
De 9:45 del matí fins a les 9 del vespre.
A mi no em pareix així, eh?
Així podreu aprofitar per descobrir les últimes novetats en els diferents departaments i gaudir de tot el que posem al teu servei. Recorda, tots els centres del Corte Inglés de Catalunya obriran les seves portes des de 9:45 del matí fins a les 9 del vespre. I ara canviem de tema. Parlo pels apassionats i amants del cinema, que tenim una molt bona notícia per vosaltres, i és que ja tenim el Club de Cinema del Corte Inglés, dirigit pel professor Ezequiel Ruiz. Es comentaran les pel·lícules
temàtiques proposades, qüestions artístiques, sentiments. En aquesta sessió l'escollida serà Taxi Driver, de Martin Scorsese. El Club de Cinema comença avui a les 7 de la tarda a la sala Àmbit Cultural del Portal de l'Àngel. Us hi esperem. Res més, al Corte Inglés, seguiu-nos a Facebook i fins demà.
En el nou Nissan Micra ha canviat tot. Tot, 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 tot. Nou disseny, noves tecnologies per a la seguretat i l'únic amb sistema d'àudio Bose envoltant 360 graus.
Descobreix-lo des de 9.900 euros finançant amb Magic Plan d'RCI Bank. Nou Nissan Micra, tot nou, menys el nom. Nissan, Innovation at Excites.
Arriba el moment immobiliari més esperat de l'any. Vine al Barcelona Meeting Point, on hi trobaràs
el teu pis, el teu apartament, el teu local de lloguer de compra, nou o de segona mà, primera o segona residència. Tot ho trobaràs a Barcelona Meeting Point del 18 al 22 d'octubre a la Fira de Plaça d'Espanya.
Organitzat pel Consorci de la Zona Franca i patrocinat per Servia Habitat, Building Center i CaixaBank.
El Dia Mundial de l'Estalvi no hi haurà estalvi. Hi haurà el següent. Vine a MediaMarkt i emporta't una rentadora Samsung A3 Plus per 353 euros. Perquè estalvis el doble en preu i en energia. Només fins al 25 d'octubre a la teva botiga i a MediaMarkt.es.
Ara hi ha una cosa que durarà menys que un caramel a la porta d'una escola. Un Seat Seminou amb fins a 1.000 euros de descompte, un any de garantia addicional i 4 anys de manteniment gratuït. Només fins a final de mes. No deixis que et passin al davant. Hi ha vehicles d'ocasió i hi ha Desveltauto. Oferta de Volkswagen Finance. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Seat Desveltauto o a desveltauto.es.
Doncs ja està dit. L'any que ve fas un creuer. Perquè si reserves abans del 31 d'octubre amb Royal Caribbean, tens fins a un 25% de descompte. Hi ha inclosos els vols i els trasllats, i els nens hi van gratis. Així que viatja, cada dia, i descobreix tant de món com puguis, que les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Què significa el millor preu des del principi en la teva assegurança? Que a Verti pagaràs sempre el menys possible tenint en compte el teu perfil. Fes servir el CAT. Establia a Verti.es.
Mira, rei, els de la casa del davant també s'han posat alarma.
Des que van entrar a robar a casa de la Laura, se l'han posat tots els veïns. Nosaltres hauríem de fer el mateix, no sigui que tornin a robar i siguem els únics sense alarma.
Protegeix el que és més important amb Securitas Direct, l'única alarma amb detecció anticipada. Truca ara al 900-44-45-46. 900-44-45-46. Més informació a securitasdirect.es.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Alejandro López Fonta, Francesc Marc Álvaro, Jaume Barberà i Esther Vives. Aviam, Alejandro.
Vale, jo t'havia de contestar coses del relat. Del relat.
Contesta,
aquí també hi ha un relat. Hi ha un relat per justificar per una certa part de la gent i del periodisme, que és justificar un adull. I com la diu és il·legal, tu has de buscar eines de justificació, i és, ja, pues, es parla de l'estat repressiu, de la Constitució del 78, etc, etc. Hi ha un relat que molesta a una part important dels catalans, que pensem que Espanya no és un estat repressiu. Sobre que a l'estat havia d'estar Catalunya, estic absolutament d'acord, però de forma positiva, no de forma negativa. I et diré una cosa.
Jo no he dit jo dic que es diu. És una tesi que diu gent. Tu estàs d'acord amb aquesta tesi?
Jo estic d'acord i et diré més. Després
que tu l'has trobat a faltar, perdona. Tu, com a ciutadà de Catalunya, què has trobat a faltar? Quan dius l'Estat per tu no hi és, posa'm un exemple. No, què vols que hi hagi?
No, jo entenc que hi hagi gent a Catalunya que aquest Estat pensa que no fa res per ells. I et diré més. Després de 30 anys, a molts pobles de Catalunya, l'Estat ha arribat en forma de guàrdia civil.
Ui, quina visió més reductiva que tens
de
l'Estat.
No, vull dir, després de 30 anys...
Una visió antiga.
Deixa't dir una cosa que ho m'he explicat molt malament.
Perquè, per exemple, en aquest país, la gent que vol la independència i la que no, per exemple, gaudeix d'una sanitat pública que, malgrat tot, doncs déu-n'hi-do, diguem, el nivell de prestacions que té. Això és estat en el sentit ampli del terme europeu? Això és estat o no és estat? Gaudir d'una sanitat pública que funciona.
Jo el que t'estic
dient que vols, que quan vagis a l'ICS et posin una bandera.
Que la mujer del César no solo tiene que serlo, también tiene que parecerlo.
Si tu no t'entens, l'exemple que m'has donat és la Guàrdia Civil.
No, jo el que et diem, que hi ha una percepció de molta gent que viu a Catalunya que no sent part d'aquest estat perquè pensa que l'estat no fa coses per ell.
Però què és el que hauria de fer?
Bueno, però el que tu m'expliques.
La Guàrdia Civil em vas dir.
No, no, al revés. T'ho dic en negatiu.
Hi ha un estimable oient que es diu Ramon Piqué, que diu: els Jordis empresonats i en Jordi Basté diu que els últims dies han baixat el to del megàfon, ja no portem un lliri, volem el ram sencer. No, jo no he dit això. Jo he dit que efectivament han baixat el to del megàfon Soraya Sáenz de Santa Maria i el govern d'Espanya és qui ha baixat el to, i aquí crec que estem d'acord tots els que estem a la taula. Jo dic que el govern d'Espanya, que tenia, és a dir, el govern d'Espanya, com deia l'altre dia el Juliana, i estic d'acord, em sap molt greu si algú no està d'acord, però és evident, el Juliana ho deia l'altre dia, és a dir, aguanta les embestides de determinada premsa que en aquest moment li està fent pressió perquè faci el 155. I Rajoy, que és el rei de dilatar-ho tot, de ningú al món millor que dilati els temes que Mariano Rajoy, està guanyant temps i està baixant el volum. Estic parlant del govern d'Espanya. No estic parlant des de Catalunya, estic parlant del govern d'Espanya. Perdó.
No només eleccions. Si s'han de fer unes eleccions, han de ser unes eleccions perquè hi participi tothom. O sigui, han de ser unes eleccions legals per tothom, no legals per una part.
Val. Ara sí, Esther.
Reprenent el que tu comentaves ara de com des de Madrid s'està intentant baixar el volum, el que veiem és que Mariano Rajoy no vol aplicar l'article 155, té moltes reticències per fer-ho perquè sap que això pot tenir unes conseqüències imprevisibles, sobretot al carrer. El que veiem és que quan hi ha una acció, doncs, de repressió, la gent respon. L'1 d'octubre molts es conformaven amb que tan sols hi haguessin llargues files esperant anar a votar i que la policia nacional, doncs, tanqués els col·legis. El que va passar és que la gent es va mobilitzar massivament. S'han creat els comitès de defensa del referèndum, que s'han reconvertit en comitès de defensa de la República. I no es pot menystenir tot això. Aquest és la clau de l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre, l'autoorganització popular. I el passat dissabte es van reunir a Sabadell més d'un centenar de representants d'aquests comitès de defensa de la República per veure com se seguirà mobilitzant. I aquí està la clau. Sí. Perquè, clar, el govern espanyol va dir l'altre dia: o 155 o convoqueu unes eleccions. Les eleccions són la claudicació del govern català, i això posa molt mala situació aquells partidaris dins de Junts pel Sí que volien unes eleccions. Com tu ara vens unes eleccions a l'opinió pública a Catalunya quan, per part de la Moncloa, aquestes eleccions, doncs, són una claudicació? I més enllà, el govern català es va comprometre en acatar els resultats del referèndum, i per tant ara el lògic és proclamar la República. I parem ja, sisplau, de dir-li DUI, declaració unilateral d'independència. Per mi la DUI és una pantalla passada. De la DUI en parlàvem abans de convocar el referèndum de l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre no se'ls va preguntar a la gent si DUI sí o DUI no, se'ls va preguntar sobre la República Catalana, i és això el que ara s'ha de convocar: República Catalana i procés constituent, que a més és el que amplia el marc més enllà dels sectors independentistes clàssics, perquè el referèndum no només el van defensar gent que porta per davant l'estelada i la senyera, sinó molta gent que va considerar que defensar el referèndum era defensar la democràcia. I per tant aquí cal sumar en la República Catalana i en la convocatòria de procés constituent no només els independentistes, sinó tots aquells que volen trencar amb el règim del 78. Perquè a més, per activa i per passiva se'ns diuen: no, cal desinflar el sufler, que així aturarem la repressió. No, el PP vol una política, penso jo, de terra cremada.
Un instant, que està parlant els passejos del Congrés al Pablo Iglesias.
Hay básicamente dos opciones: se puede echar más leña al fuego o se puede tratar de apagarlo. Creo que hay dos medidas que echarían más leña al fuego. Una declaración unilateral echaría más leña al fuego, y la aplicación de medidas excepcionales como más encarcelamientos o suprimir la autonomía de Cataluña echaría también más leña al fuego. Bueno, nosotros pensamos que hay que tratar de apagar el incendio. ¿Cómo se puede hacer eso? Con vías democráticas. Pensamos que un referéndum pactado, acordado, legal, en el marco de la legalidad española, sería a día de hoy lo más sensato. Creo que estamos ante un conflicto que está gestionado por pirómanos, y creo que lo que hacen falta son bomberos.
Déu-n'hi-do.
Que la veu de Podem en aquests moments és imprescindible en el Congrés dels Diputats, perquè és l'única formació política no vinculada, doncs, al País Basc, a Catalunya, sinó de tot l'Estat, que justament el que reclama és que hi hagi un referèndum i que ha donat suport a les mobilitzacions aquí. Però el que deia, aquí s'està dient que no declarar la República Catalana permetria, doncs, rebaixar la repressió. No oblidem, aquí el que el govern espanyol vol una claudicació, i si es claudica, això permet obrir la veda per tal que hi hagi una repressió que anirà més, potser no en termes físics de garrotades, però anirà més en termes judicials, perquè el president Puigdemont no serà ni el primer ni l'últim potser en ser detingut. Ja tenim els Jordis a la presó, però és que hi ha molta gent que pot ser detinguda també per col·laborar en l'organització de l'1 d'octubre. No oblidem.
Jaume Barberà.
Jo, amb allò del relat, els sociolingüistes i lingüistes en general, i sociòlegs, expliquen que qui té el poder de nomenar o d'etiquetar la realitat controla com entenem el món i condiciona el nostre pensament. I això passa en tot, passa en tot, en tots els conflictes, sobretot en tots els conflictes, no? Aquí, per exemple, s'ha fet un relat de sobreexcitació emocional en detriment de la racionalitat. Per exemple, ara l'Ester parlava doncs, de la República, etc. No? Però a mi m'agradaria, t'ho dic de veritat, perquè són coses que s'han preguntat, i quan a vegades es fan aquestes preguntes, aquesta sobreexcitació emocional, el teu interlocutor te la respon dient-te que parlant-te de la valentia. Però jo penso que entra dintre de la
sobreexcitació emocional.
Ara t'ho diré, quan a una persona tu li fas preguntes que són importants, i ho fas com a periodista, i sobretot si són servidors públics, la seva obligació és respondre't. La seva obligació és respondre't, perquè per això els paguem. I quan tu fas preguntes tan senzilles com... Aquí el problema no és la declaració unilateral d'independència. El problema no és si proclames o no proclames la República. El problema, per exemple, és com controles el territori. I aquesta pregunta tan senzilla, tan d'ABC... Aquesta pregunteta tan senzilla, quan tu la formules, es considera que ets o un botifler, o un traïdor, o un venut, o etc. No, a mi m'agradaria que algú ens expliqués, a més de les manifestacions dels comitès de defensa de la República i tot el que tu vulguis, d'aquesta bona gent, de la gent que va fer d'escuts humans en els col·legis electorals, a mi m'agradaria que els pensadors, els ideòlegs, d'arribar al conflicte fins a les últimes conseqüències, ens expliquessin com controles el territori, com controles, per exemple, que el senyor Alejandro, o el senyor Martí, o el senyor Pere, o el senyor Jaume, paguin els impostos. Tot això com es fa? No hi ha cap explicació d'això. I m'agradaria, de veritat, que algú m'expliqués com es controla el territori. Efectivament, de forma efectiva.
No. Jo puc dir una cosa, Jordi?
Sí.
No, jo crec que
hi
ha una idea que va deixar caure l'altre dia aquí el Juliana, i jo crec que és interessant, que és la idea de que a Catalunya s'estan solapant diverses majories en funció de l'objectiu. És a dir, la repressió de l'1 d'octubre va generar una majoria d'indignació amb independentistes i no independentistes, és evident. Hi ha una majoria també molt clara, perquè aquesta s'ha vist estadísticament i demoscòpicament, que és la majoria per un referèndum pactat, que era de més del 80%. Després hi ha una majoria, jo crec, més petita per la independència, però important. I després crec que encara hi ha una majoria més petita per la DUI, diguem, express. Bueno, jo crec que cal tenir damunt la taula que són majories diferents. Si confonem les majories per fer una cosa o una altra, jo crec que ens equivocarem. Jo també crec, en aquest sentit, que de la mateixa manera que hi ha una gran majoria per al dret a decidir i per fer un referèndum pactat, per la declaració unilateral o declaració simplement express, no n'hi ha. És problemàtic, i això ja no és una qüestió de la violència de l'Estat, que és evident, no la discutim, aquí no la discutim, la discuteixen a Madrid, però aquí no la discutim, és una debilitat interna al sobiranisme. Jo sempre he dit que hi havia dos, diguem, grans errors de l'independentisme que hem de dir, fins i tot els que estem a favor de l'objectiu, que és el tenir pressa i a la vegada en no calcular la fortalesa interna del moviment. És a dir, per què algunes coses les pots fer i altres no les pots fer? Jo crec que en aquest moment damunt la taula hi ha aquests debats de la gent que ha de decidir, crec que s'està ponderant tot això, i crec que també s'està valorant una situació que, per dir-ho en termes clàssics, de manual clàssic revolucionari, quin és el mal menor i què et permet conservar les forces acumulades. Ho lamento, diguem, és un llenguatge una mica dels anys 70, però és així. És a dir,
Tu quan fas un procés d'aquest tipus, acumules forces. Aquestes forces acumulades les pots conservar més o menys o les pots perdre. Bueno, jo crec que els que estan decidint, m'imagino, perquè la informació sempre és contradictòria, estan valorant com conserves més les forces que has acumulat. Recordar només, quan diguem el Jaume i un servidor teníem 20 anys, l'independentisme tenia un 15% tirant llarg. Ara té un 48 comptat com a xifra, si agafem la del 27 de setembre de l'any 15. Bé, jo crec que això també s'ha de reflexionar. I després hi ha una altra dada que l'apuntava, jo crec, correctament el Jaume. La declaració d'independència no depèn tant de que reconeguin exteriorment, que s'ha insistit, però això sempre, diguem, triga, sinó de que tu, un cop has declarat, la puguis fer efectiva amb una cosa que és el que constitueix qualsevol poder naixent, que és l'ús de la força. És a dir, tu pots fer efectiva aquella nova legalitat emergent, de tal manera que tant que els hi estan a favor com en contra donguin el consentiment perquè aquell nou poder s'estableixi en aquell territori. Si això té dificultats, o si això simplement és irrealitzable, tens un problema, diguem, entre l'objectiu i la realització. Crec, per ser realista, que en aquest moment els que estan decidint també tenen això damunt la taula. Per tant, fixeu-vos, la decisió aquesta que estem simplificant, decidir o no, duir sí o no, si el 155, depèn també de tenir en compte tot això. I crec sincerament, que els que ho estan, diguem, valorant, ho tenen. Ara, jo el que no puc avançar és la conclusió que faran, però crec que és legítim que en aquesta tertúlia ho exposem, no?
Em diuen diverses coses. Bueno, una molt important, que és que en aquest moment encara s'està revisant la carta. És a dir, que ahir hi havia una carta ahir la nit, que ja estava pràcticament tancada, que va ser, diguem-ho, d'una manera molt escrita, d'una manera molt unànime, molt contundent, i que crec que agradava tota la... allò que comentava el Francesc Marc, aquesta mena de diversitat de capes que té en aquests moments l'independentisme. Estava... El pas que avui no era la definitiva, ara es fa... La definitiva s'està fent aquest matí, per això no passa com a l'anterior carta. Si aixequeu els dits, és el que vulgueu, que jo us he vist a tots, que m'aixequeu els dits, però que aneu movent les mans i llavors ens concentreu. Sí, perquè veig l'Ester Vives i el Jaume Barberà que fan com si fossin...
És que
és el Jaume que l'ha aixecat. Saps? No, deia que la carta, per entendre'ns, la carta que s'està... No passa com l'altre dia, que estava redactada del dia abans i a les 8 del matí ja la donàvem, sinó que el que està passant, fixeu-vos, que avui estan al límit. Per tant, vol dir que hi ha més debat en la carta. Avui hi ha més debat en la carta.
Tu l'altre dia vas donar una exclusiva, la setmana passada.
No,
no.
Exclusiva és de...
A mi m'agradaria afegir el que comentava el Francesc Marc.
Tu vas donar una exclusiva, sí, crec que la setmana passada, no sé quin dia era exactament, en què vas dir que es va decidir al Consell, es va sotmetre a votació, quina declaració es feia. Sí?
Si es feia declaració d'independència...
I va haver... Tothom va dir... tothom. L'opció final, excepte dues persones.
Una que va quedar al marge, que va dir que no ell no votava, que és el vicepresident.
Que és el vicepresident.
I l'altre que va votar a favor de la declaració d'independència, que és la consellera d'Ensenyament, la Clara Ponsatí.
I ara hi ha una altra, i és que, pel que es veu, són rumors, que no sé si s'han confirmat o no, que aquí hi ha hagut temps suficient per saber si Oriol Junqueras es va abstenir en aquesta votació, que jo trobo que és cabdal. No sé, Jordi, hi ha hagut mecanisme...
Jo crec que avui... No, avui no hi ha hagut reunió del Consell de Govern.
No. En aquesta votació que hi va haver, hi ha hagut mecanisme per saber si hi va abstenir-se i per què, per exemple, que crec que és una pregunta rellevant. Després hi ha una altra informació, que és que, pel que sembla, pel que jo he llegit, suposo que vosaltres també ho heu llegit, que Esquerra Oriol Junqueras, o Esquerra Republicana, seria favorable, abans d'aplicar-se el 155, de convocar eleccions. És això cert? És mentida? No és cert? S'ha informat malament? No, a mi em sembla que és rellevant tot això, perquè sobretot aquesta votació, si hi va haver l'abstenció, per a mi em sembla molt rellevant.
Jo és que volia complementar abans i afegir una opinió al que assenyalava Francesc Marc Álvaro. Ell parlava de debilitat del moviment independentista com l'element del tenir pressa i...
I la DUI.
I les majories per fer certes coses. Mm-hmm.
Però jo crec que una de les grans habilitats del moviment independentista que hem vist en els darrers temps és haver menys tingut les aliances amb aquells que no eren independentistes però defensaven el dret a decidir i la sobirania del poble de Catalunya. I això si, per exemple, analitzem la convocatòria i el lema de l'última manifestació de l'11 de setembre, era una convocatòria i un lema que bàsicament històricament apel·lava a la independència, i justament per fer efectiu aquest dret a la independència, el que era necessari i és necessari és construir aliances amb aquells que defensen el dret a decidir, que estan a favor de l'obertura d'un procés constituent, d'una república catalana, i això s'ha tendit a menys ni fins ara, amb el qual el bona part, bueno, en el qual el moviment independentista s'ha vist acorralat per l'Estat, i és ara quan s'estan tendint ponts, sobretot cap a l'àmbit de Podem, perdona, dels comuns, que s'està...
Crec que el moviment independentista ha fet, i mira, justament ho ha fet molt l'Assemblea i ho ha fet molt Òmnium, ha tingut molt d'interès en sempre deixar dins i no fora els comuns. Jo crec que...
Però quin era el lema de l'última manifestació de l'11 de setembre?
Mira't
era
ara del lema, però
no,
escolta,
però és
mira
tot
l'històric. És que jo crec que això que dius no està acreditat, és el contrari. És a dir, des del primer dia hi ha hagut una gran obsessió en la dirigència independentista de que els comuns fossin dins del projecte,
obsessió.
No fora.
Però,
obsessió.
Però a nivell d'integrar-los pel que fa al contingut, pel que fa a les demandes, s'ha intentat, evidentment, no, acostar als comuns perquè era la manera de presentar un marc ampli, però a nivell de contingut, a nivell de discurs, no s'ha treballat.
Home,
prou des del meu
república,
punt de vista, per exemple,
l'element... Si surten la paraula república és pels comuns.
Que la paraula república no està sortint.
No deixa de ser curiós que Podemos a Espanya no vulgui república i aquí
tothom,
sí.
Escolta, un moment, el tenim pressa.
Esther, Podem Catalunya és autònom de la resta de Podem. Però el que veiem és que el discurs en general és el de Duy, no és el de República Catalana. I jo ho dic en positiu, La importància d'ampliar la majoria independentista crec que és fonamental i és estratègic perquè el resultat del referèndum arribi a bon port. I aquest hauria de ser un dels objectius que hauria de tenir per endavant el govern català. I pel que fa a l'element tàctic
que tinc la carta. Atenció que tinc la carta. Excelentísimo señor don Mariano Rajoy Bre, presidente del gobierno, Palacio de la Moncloa, 28071, Madrid. Apreciado presidente Rajoy, 3:15 del matí. El pueblo de Cataluña el día 1 de octubre decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut d'Autonomía de Cataluña. El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos, y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular. Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos ha hecho llegar a usted y a mí instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo. En este sentido, mi carta del lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida. Del mismo modo, tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática. Esta suspensión continúa vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar. Finalmente, si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre. Atentamente, Carles Puigdemont y Casamayor, Barcelona, 19 de octubre de 2017, postdata, le facilito el enlace del diario de sesiones del Parlamento de Cataluña correspondiente a la sesión 43 del martes 10 de octubre de 2017. Hay un link aquí, Palau de la Generalitat, plaça Sant Jaume 408002, Barcelona. Aquest últim paràgraf crec que és molt, molt interessant.
Que no la va declarar.
Finalmente, si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el dia 10 d'octubre. Pere Mas, què dius?
Bueno, que queda més clarificat que no es va proclamar la independència, o almenys explícita una mica més, li està contestant de manera indirecta que no es va votar la independència. I li està dient, vostè s'està fent el 155 a sobre, però no té motius per aplicar-lo, com ja quedava clar. perquè fa dies que hi ha aquesta idea del 155 està a punt, està a punt, està a punt, fins i tot la carta Rajoy quan diu si no ens contesta binàriament, entendrem que l'ha aplicat. Era m'estic morint de ganes d'aplicar el 155, però no sé com fer-ho perquè no tinc la raó. Ara, però, crec que Puigdemont li posa un palet més difícil, perquè ara, si ja no teníem clar si s'havia fet la independència, i Puigdemont diu, bueno, la votarem d'aquí uns dies, si ens apliques el 155...
Jo diria que el verb adequat per dir el que va fer el Puigdemont el dimarts de la setmana passada és anunciar. No proclamar, sí, anunciar una independència.
Ara
anunciar...
Perdó, un moment. Jo crec que la carta d'ara, perdoneu, jo crec que la carta d'ara diu diverses coses. Primera, la primera i més important, jo crec que el que està dient és que perdoneu, i ara tots vosaltres teniu la vostra opinió, però el que està dient és que perquè hi hagi una declaració d'independència s'ha de votar i no s'ha votat al Parlament de Catalunya. Però, si persiste, votarem. Això és el que diu, això crec que és evident en l'últim paràgraf, que és, diguem-ho, la novetat més important. Perquè la resta són, una, repressió, parla de repressió respecte a l'ingrés a presó de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, i que continua la repressió, és perquè més parla de la petició de revertir la repressió amb la quarta, vol dir que abans també n'hi havia, segons la carta que escriu Puigdemont. I després hi ha tres paràgrafs dedicats a la mà estesa de... que jo crec que això és el missatge a Europa de diàleg, 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 vostè no ha volgut el diàleg, vostè no ha volgut cap tipus de reunió. Jo crec que, per tant, hi ha tres parts. Diàleg, segona part, important, també repressió, i quarta part val dir que el
dilatar.
Tema...
Però hi ha una paraula... Dilatar. Jo crec que s'està dilatant. Sí. I Puigdemont torna, a voler dilatar el temps.
Sí.
I ja està.
Sí, em deixes com jo penso que Moncloa interpretarà aquesta carta.
Jo crec que Rajoy, que no se votó.
Que, per cert, crec que és positiva en el sentit de Puigdemont, perquè el que està fent és dient que no es va declarar la independència.
Perdó, és que van passant coses, Jaume, i el to, tot molt bé, però necessito fer parèntesi. Fixeu-vos allò que dèiem. Vinga, traieu els bars de veïns, el metafòric. Del baixar el to.
Sí.
Acaba de confirmar Moncloa que qui sortirà a fer declaració institucional a 2:15 al Congrés és Íñigo Méndez de Vigo.
Sí.
Per tant, la resposta, en principi, primera resposta, no és a igual, és a dir, no hi ha el president del govern d'Espanya, no hi ha la vicepresidenta, sinó que el perfil és baix, és el portaveu del govern espanyol. Sí.
Jo me la jugo, aquestes coses són ara mateix, i per tant, jo penso que ells entendran que aquesta resposta, o això de que ell planteja al final, si vosaltres tal jo faré, ells ho entendran com un xantatge. Així mateix. És Madrid no pot tolerar de cap de les maneres que la relació govern d'Espanya, govern de la Generalitat, sigui horitzontal. Per Madrid la relació és vertical. Hi ha una jerarquia i ells aquesta jerarquia no la deixaran perdre. I consideraran, o jo penso que consideraran, que això és un xantatge.
Com em consta que hi ha hagut gent que ha arribat tard, si em permeteu, vaig llegir la carta novament, sí. Jo crec que és molt interessant tornar-la a llegir, perquè crec que en les cartes, normalment, amb aquest tipus de cartes, la importància no és el tronc, sinó el matís. Jo crec que és una carta amb molts matisos. És una carta enviada amb el segell del president de la Generalitat de Catalunya a excel·lentíssimo senyor Ardón, que aquest és el tractament que rep el president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy. Bé, apreciado presidente Rajoy, el pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores, un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut de Autonomía de Cataluña. El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos, y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular. Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos ha hecho llegar a usted y a mí instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo. En este sentido, en mi carta del lunes, le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida. Del mismo modo, tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática. Esta suspensión continúa vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar. Finalmente, si el Gobierno del Estado
persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el dia 10 d'octubre. Atentament, Carles Puigdemont i Casamajor. Barcelona, 19 d'octubre de 2017. També hi ha l'actor, potser, de carta de pilota endavant, Consell de Ministres, si fa el 155,
em permets fer un tuit?
Un tuit.
Si vostè persisteix a impedir el diàleg, el Parlament declararà la independència.
El que veiem...
Això és el que diu la carta. I això ells ho consideren com a xantatge.
Ja és un tuit que va bastant, eh?
Què?
No, que el Barberà, això del xantatge, el País, que diguéssim que... Sí? La posició ara molt propera al govern, Puigdemont amenaça com votar formalment la independència. Vull dir, quan entès com un xantatge,
eh? El que veiem és...
Aquí tens el tuit.
Ho has clavat, Barberà.
Aquí tens el tuit, home.
El que la llei del referèndum el que deia és que...
Perdó, si amenaça com votar formalment vol dir que... La resposta està que no ha votat formalment.
Que no està declarada.
No?
El que,
repeto, eh?
Segons la llei del referèndum, la manera de proclamar la república i de fer efectiu el resultat del referèndum era a través de que el president acatava el resultat i el proclamava en el Parlament.
El mundo amenaza.
No cal que el ple del Parlament voti la...
La llei no diu això.
No, no, el que diu la llei del referèndum és
que... el Parlament proclamarà la independència.
El que diu la llei del referèndum és que automàticament es fa efectiva el resultat d'aquest referèndum un cop és proclamat en el Parlament.
El verb amenazar està a l'ABC, al País i al Mundo en aquests moments. El verb amenaza con votar la independència 655. És a dir, si, per tant, torno a repetir, si tu amenaces...
És que no hi ha.
No, Pere?
Però el que busca el govern de Puigdemont,
és aquella premsa que jo abans he parlat d'ella.
Aviam, jo crec que el govern de Puigdemont el que busca amb aquesta carta és el mateix que va buscar amb el discurs en el Parlament. És guanyar temps i, sobretot, presentar-se davant la comunitat internacional amb voluntat de diàleg i més diàleg. I el que veurem és una resposta del govern espanyol que el que no vol és, no és el diàleg, no és el temps, sinó que el govern espanyol el que vol és una claudicació. I, per tant, això no serà, evidentment, suficient i l'article 155 es posarà en marxa.
Un moment, 4 minuts. Em permets un moment, vull sentir molta força i moltes ganes al Francesc Marc Álvaro, també l'Alejandro López Fonta, d'aquí uns moments també tindrem l'Enric Juliana, el Jaume Barberà, l'Ester Vives, el Pere Mas, però falten 3 minuts per les 10 i, escolta, anem farcidets.
El perquè de tot plegat.
Ja tenim, és a dir, primer, el verb utilitzat per les digitals de Madrid és amenaça, per tant, torno a repetir el que deia. És que a més hi ha una altra cosa, perdó, que és que més clar l'aigua. Si és una cosa és que amenaci amb. Si hi ha una amenaça, vol dir... Si jo et dic al Francesc Marc, et donaré una bufa, o sigui, fotré una castanya, et vol dir que no te l'he donada. Per tant, si amenaça amb proclamar la independència, vol dir que si l'amenaça, vol dir que no l'ha feta.
Però Mas ja diu que no.
Però és que Mas, l'última frase és a votar... L'última frase, l'últim paràgraf és: finalmente, si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a posición, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 d'octubre.
Vaig a fer un símil literari. Hi ha un conte molt bo de l'Edgar Allan Poe que un personatge es queda atrapat entre la vida i la mort. És clàssic, és molt bo. No recordo el títol. Algun oient que els tenim molt llegits ens ho dirà. És una narració molt bona del Poe. Clar, no faré l'espoiler. El que li passa a aquest personatge, en fi, que llegeixin el conte. Però crec que tenim una mica el panorama de que estem atrapats entre la declaració i la no declaració, entre el 155 i el no 155. Per què? Jo crec perquè els dos jugadors són molt conscients de que qui primer premi el botó té uns costos molt alts. No. I això ho connecto també, malgrat que la premsa de Madrid fa dies que vol gas, malgrat que hi ha sectors a la dreta de Rajoy que vol gas, jo crec que Rajoy també és conscient i té altres inputs, de que el 155 aconseguirà uns avantatges i generarà també un front de costos dins la societat catalana que assumirà ell. I, per tant, també ha anat dilatant. I crec que el jugador català, que és Puigdemont, és conscient que l'única possibilitat que té d'un cert èxit és anar dilatant el temps, i és l'estratègia de Puigdemont, és eixamplar al màxim el termini. Aquest cop ha sigut més concret, això és veritat, més concret que en l'anterior carta,
però em sembla que no canvia l'estratègia, que és la d'anar allargant. Fixa't que hi ha un incís important en la carta que diu declarar, si s'escau, o no sé com ho diu, si fuera
minister... Si lo estima oportuno.
Si lo estima oportuno. Jo crec que aquesta frase, si lo estima oportuno, que deu haver fet grinyolar més d'un dins el front sobiranista, segur, aquest si lo estima oportuno té molt de valor aquí, també. Perquè vol dir que pot passar o no pot passar.
Clar, què passa, Francesc Marca? Què vol dir tot plegat? Dues opcions. Si el govern d'Espanya, on per cert fa un quart d'hora arribar la carta, interpreta que no es va declarar la independència, no aplica el 155. Per tant, pressió per Mariano Rajoy dels sectors, diguem-ho, més extremats del nacionalisme espanyol. Entens, eh? Si el govern espanyol no ho interpreta així, aplicació del 155... i declaració.
Però és que ja estem veient com es comença a interpretar, que es parla més de xantatge que no pas de diàleg. I un tercer actor del qual jo crec s'oblidava el Francesc Marc en el seu símil...
Eulàlia Recuán al Twitter. Fins fa poc diputada al Parlament de Catalunya, ara regidora a l'Ajuntament de Barcelona de la CUP. El poble de Catalunya decidió la independència. Fins aquí d'acord. La resta, ramonatisme.
No, perquè és que... Un tercer actor que s'oblidava en Francesc Marc en el símil és el carrer. Aleshores, el que veiem és que Puigdemont intenta guanyar temps amb una lògica més institucional, amb una lògica de pensar en la comunitat internacional de diàleg, amb una lògica de pressionar i posar la pilota en el govern espanyol, però clar, s'oblida d'un actor fonamental per l'èxit del procés, que és el carrer i són les bases, que justament davant del discurs que en el seu moment va fer Puigdemont al Parlament van quedar desmobilitzades, aquelles cares de la gent que esperava a l'Avinguda Tarradellas una proclamació solemne de la República i al final es va fer amb la boca petita una proclamació implícita i en canvi després es va dir explícitament, doncs, que s'aturava i per tant es donava temps morts. I ara crec que el que busca també la carta és, si es continua amb l'amenaça del 155 i s'aplica, hi haurà un acte solemne en el Parlament de Catalunya de proclamar la República. I és aquí on justament pica l'ullet en aquestes bases que des de fa molt de temps estan demanant, i també les bases de l'ANC, d'Òmnium i gent no només independentista, que finalment es proclami la República com a resultat del referèndum de l'1 d'octubre. I per això diu aprovació en
també,
el ple solemne.
Col·loco un altre, per opinar sobre el que estem comentant, també un element que ens encara amb el nou botó i ens hem quedat amb l'amenaça, per entendre's, perquè efectivament hi ha una amenaça a partir de la no votació, i un altre element que sembla molt important, que Puigdemont explica a la carta que la demanda de peticions de diàleg ha vingut de totes les parts del món i Europa, tant a vostè com a mi. És a dir, no només m'han arribat a mi, de fer de mediador, sinó també ha arribat al govern d'Espanya i a Mariano Rajoy. És a dir, que el diàleg...
És multi.
És a dir, no és només un cantó, sinó de tots els cantons.
És veritat. D'entrada, la llei del referèndum no és gaire significatiu, això, perquè aquesta llei s'ha incomplert tantes vegades, però bé, és la que tenim i, per tant, ens hi hem de referir, no? Aquesta llei no diu en cap moment diu que s'hagi de fer una votació. Això, primer punt, no diu això. Ho dic perquè, tot i que el president Puigdemont en la carta diu no van votar, doncs votarem, eh? Però a la llei no diu que s'hagi de votar.
És per dotar-ho segurament de més solemnitat.
Sí, segur. La llei no diu que s'hagi de votar. I ara, si fem un parèntesi, quina diferència... Intentem ara simplificar-ho al màxim, eh? Ja sé que això a vegades pot grinyolar. Fixeu-vos. O referèndum o referèndum, o independència. Diàleg o independència? Quina diferència hi ha entre que 2017, avui, el president Puigdemont diu això en aquesta carta, del que deia Artur Mas? O això o independència? O això o independència? Què ha passat? Que s'han fet moltes manifestacions, que hi ha dues líders civils a la presó, que el clima s'ha deteriorat molt més, que han marxat no sé quantes empreses, que han marxat no sé quants milers de milions d'euros, que hi ha tot el que tu vulguis. Però som exactament el mateix. És hàmster i marmota. Però fixeu-vos, o això o independència. Madrid, que és qui per mi té més responsabilitat, perquè és qui té més poder, va deixant que això es vagi dilatant, com diu en francès, i ara anem, ara una altra setmana, i ells...
Però per
ells...
mi el hàmster i la marmota seria que ara es convoquessin altra vegada eleccions sense ni tan sols haver proclamat la república.
És
això seria el retorn del processisme i seria col·locant la pastanaga davant de la gent.
Si tu convoques ara la independència, si tu fas declaracions... Som independents. M'expliques com canviarà la vida del senyor que ens està escoltant?
Està clar que el govern espanyol actuarà, i això tindrà conseqüències polítiques.
De seguida, Alejandro, espera, què vols dir, Alejandro López?
No, és que vull corregir potser una mica a mi mateix, perquè crec que aquest últim paràgraf que li estem donant tanta importància a separativa, potser també és una maniobra d'il·lusionisme com el dia del Parlament. Perquè diu, finalmente, si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo, el Parlament de Catalunya podrà proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaració formal de la independència que no votó. Aquí el que afirma és que el Parlament no va votar, cosa que ja vam veure. Però no diu que estigui proclamada o no la independència. Ho hem deduït de l'intertext.
No.
Que no està proclamada. No,
no
ho
diu.
Està,
crec.
Va dir que no, no. Diu que o sigui, no va votar.
Crec que hi ha un quan concert de una proclamada no ho
està. No sé si se m'està entenent.
Està anunciada.
Sí que t'entenc.
El tiempo entre
costures. Anem, exacte, sí.
Clar, home.
Quan tu m'has llegit això... Disculpa.
El tiempo entre costures.
I jo t'he fet la primera lectura, t'he dit, home, Puigdemont està afirmant que...
Sí.
La proclamada... No està afirmant això. Només està afirmant una cosa que ja sabíem, que és que el Parlament no la va votar el dimarts de fa dues setmanes.
Clar, l'obvietat.
Però tornem a estar en si no sabem si la va proclamar o no la va proclamar.
Clar, en el mateix lloc.
Tornem a estar en aquest punt.
Jo per tant, crec que no la va proclamar.
Que va
per tant, torna a passar
a
pilota. Jo crec que no la va proclamar.
Però no ho sabem, però ell no ho diu. O sigui, jo abans m'estic corregint a mi mateix.
Es manté l'ambigüitat del discurs que va fer en el Parlament.
Per tant, li està dient l'Estat. Si vostè vol aprovar el 155, fàcil, però sàpigueu que assumeix vostè el risc.
Es manté molt
el risc. M'agradaria equivocar-me molt, però inicien el 155. M'agradaria equivocar-me molt.
El viol és molt important el que diu, perquè és molt important el que diu perquè segurament vol dir que parla
molt.
Parla molt, sí, però vol dir que parla perquè algú li ha dit que pot dir això. Diu, Puigdemont passarà a la història por haber provocado la voladura del autogobierno de Cataluña. El gobierno está legitimado para restablecerlo. O sigui, el que està dient el viol, president del Partit Popular de Catalunya, és ja poden aplicar el 155. No, Alejandro, tu què dius?
No sé, jo la veritat és que estem donant moltes voltes. Jo entenc que el que està dient el president Puigdemont és que no s'ha declarat la independència o proclamat la independència de Catalunya.
Tu ho veus així, Alejandro? Jo ho veig així. Jo m'envio un missatge que diu, el que diu el Pere, el que sí estava per escrit és que el requeriment inicial se li deia a Carles Puigdemont que havia de dir explícitament si havia o no havia declarat la independència.
Mm-hmm. Bueno, però està dient que no. I ell, que el Parlament, ell diu que no. Que no va votar
el
Parlament.
Diu que el Parlament pot votar, si ho estima oportú, una cosa que no es va votar el dia 10. Però no diu si es va proclamar o no es va proclamar.
Que si no es va votar el dia 10... No,
però és que la
no
llei...
És
que
jo sabia que no es va votar el dia 10.
La llei del referèndum...
Crec que estem en un debat... Crec que estem en un debat nominalista que políticament no té cap relleu. El que és rellevant...
És rellevant si s'interpreta que no s'ha declarat.
El que és rellevant no és el que dius, sinó el que fas. En política pots dir missa. La política és el territori de l'acció. Totes les paraules són argumentacions pre o post-acció. És a dir, la política es defineix per l'acció. Per tant, no és només el que dius, ara sí que estem en un terreny de les cartes, a veces lleguen cartes i tal, no. La veritat de la política és el moment del que fas. És a dir, si Catalunya, el govern de Catalunya, comença a actuar com un estat i si l'estat espanyol comença a actuar com un estat ocupant.
El que
és això. Ara ja està, no. La veritat de la política
és aquesta. Els policies que han enviat són d'estat ocupant.
Sí, més ocupant encara. Més ocupant. Més del que ara han actuat.
El que ara, Francesc Marc, estem analitzant el que diu la carta, perquè justament el que demanava el requeriment de Mariano Rajoy és que es digués explícitament que no s'havia declarat la independència. I justament la carta el que intenta és jugar amb l'ambigüitat i amb el mateix que el president va dir en el seu dia al Parlament.
Des del primer dia, que és guanyar temps i col·locar el moment crític a l'altra banda.
És així, és ja així.
D'entrada, allò que diu el rei de la pausa, que és Mariano Rajoy, que és laissez-faire, que és, de moment, fins dissabte no hi haurà Consell de Ministres.
I dissabte hi ha una manifestació convocada
a les 5 de la tarda. Per tant, fins dissabte, jo crec que avui, ara sentirem d'aquí un quart d'hora, Íñigo Méndez de Vigo dirà, crec, interpreto, que el que dirà Íñigo Méndez de Vigo és, no, nos ha amenazado, tal, no sé què, no sé quantos, el sábado tal, no sé què, no sé quant.
Fuertes, quan, cada cop que dius...
Molt breu. Jo crec que el govern espanyol el que necessita per no aplicar l'article 155 és una claudicació. És que el president Puigdemont digui en majúscules que no va proclamar la independència. I això Puigdemont no ho farà. I per tant, l'article 155, per més que Rajoy intenti frenar, finalment l'haurà d'aplicar. La qüestió és en quin grau l'aplicarà. Sí.
Jo fixa't, sí.
L'alcalde ja fa... No. Diu, no dóna voltes, si diu que no l'ha proclamat.
No, fixa't, sí.
Sí. Ara estàs més tranquil, no? L'Alejandro està més tranquil.
Escolta, si a la Moncloa i tenen... Si a la Moncloa volen solucionar aquest problema, l'últim paràgraf, ells es poden acollir al fet que Puigdemont diu que no es va declarar. Es poden acollir això i, per tant, donar més temps al temps. Poden fer-ho si són moderats, si volen solucionar aquest tema, i poden iniciar converses en secret, si volem. El que sigui, però si volen, poden fer-ho. El meu dubte és que en aquests moments ells ja tenen una marxa i aquesta marxa és la del 155. I no es faran enrere. Aquesta és la meva opinió.
Va, 10 i 14, un moment, eh?